Emma de Torquemada. Ricard Torquemada.
Ah, sí, clar. Bona també la tinc, com també estàs? La tinc, sí. En tinc
unes quantes,
quantes
consonants.
Sí. Això sí.
Poques vocals.
Però tinc, clar, tinc moltes lletres, eh? I tinc un bon repertori.
És d'aquells cognoms que s'escurcen, Torque.
Sí,
bé. El meu és més curt i també molt escurça, no?
Garri.
Sí. Mm. Bé, Ricard Torquemada, com estàs?
Molt bé.
El Ricard Torquemada és un gran fan del mercat d'hivern.
No.
De mirar-te'l.
No gaire.
Però estem venent de nassos, eh?
No,
espera,
però no soc fan.
Espera,
és que no cal estar enamorat d'allò que valores, no? Okay.
Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
El Ricard Torquemada és una persona que es fixa en el mercat d'hivern.
Sí, amb el futbol em fixo en allò que m'agrada i allò que no.
I t'ha cridat molt l'atenció la bogeria econòmica, de noms, de grans clubs, perquè no han fitxat els que estan a punt per baixar. Han fitxat equips que lluiten per guanyar títols,
sí, això és novetat.
O per apuntalar títols, o per assegurar Champions, i coses d'aquestes.
Això és novetat, com és novetat que s'han fitxat jugadors que podran jugar a la Champions. O sigui, molt bons jugadors que podran jugar a Champions. L'únic cas que no, el Barça de Coutinho, probablement. Però sí, sí, és un mercat d'hivern nou. No sé si és que el negoci s'imposa, si és que els equips tenien necessitats molt clares, si és que hi havia molts diners encara de Neymar,
ja,
i per tant això s'havia de moure. S'ha frustrat el fitxatge de Kepa pel Madrid, quan també era un fitxatge, diríem, que movia moltes porteries, no només una, i per tant, sí, sí, és un mercat d'hivern productiu.
Bé, ens hem fixat en un, dos, tres, quatre, en cinc equips,
sí,
que s'han sacsejat. Ja us avanço que hi incloem el Barça, però no comencem amb el Barça. Comencem a Anglaterra amb equips que han mogut el mercat de forma violenta, gairebé diria, com per exemple el Liverpool,
sí,
que sí que és veritat que ha perdut un jugador molt important, però que ha fet una despesa gairebé fora mida amb un jugador sol.
Sí, clar, que ve dels diners de Neymar, probablement, no? Els diners de Neymar, el Barça gasta per Coutinho, el Liverpool ingressa per Coutinho, i per tant té diners per fitxar un central, que era una necessitat evident de l'equip de Klopp.
Sí, una obligació.
Absolutament. El Liverpool és un equip de mig camp cap endavant d'un gran potencial, però de mig camp cap enrere a vegades sembla com de plastilina. Vull dir.
Gairebé surt guanyant, perdent Coutinho i guanyant aquest central?
Saps què passa? Saps què passa? Que a Klopp li agrada tant el vertigen i la verticalitat que ja li agrada tenir els equips trencats i tenir quatre davanters que corrin. En el cas de Van Dijk, és un central que el Liverpool necessitava i que era un central molt cotitzat. Ha costat 84 milions d'euros, una cosa així. Vull dir, estem parlant...
Un Luis Suárez.
Exacte, i d'un central que tenia molt més mercat que nom. És un jugador que estava molt ben valorat pels grans, perquè és un central d'envergadura, de molt potencial en el joc aeri,
tan bo és,
de bona sortida de pilota, és un jugador ràpid per l'alçada que té. Bé, és un central que ha cridat l'atenció de molts equips grans. Estem parlant d'una posició de central que sempre porta dificultats, al mercat, que molts equips grans busquen centrals.
Però per 84 podien venir a fitxar un Titi per 60. Faltaria convèncer.
El cas del Liverpool,
faltaria,
sí.
Faltaria convèncer,
sí,
un Titi,
és veritat,
però vull dir que...
És veritat, ostres,
és una barbaritat, 84 milions.
Són molts diners, és veritat, sí. I és el que ha fet que se'ls endugui el Liverpool. Si no, hi havia equips, jo crec que potser que podien cridar més l'atenció de Van Dijk i del club d'origen, diríem. Però...
A tu t'ha sorprès que el Liverpool fes aquesta operació?
No m'ha sorprès l'operació, que em sorprèn els diners, però venen condicionats perquè Coutinho... Ni Coutinho val el que val, ni Van Dijk val el que val,
ja,
diríem.
Tothom està pagant ja per sobre...
Clar, i aleshores, i és el que justament, insisteixo, fa que Van Dijk vagi parar al Liverpool, quan jo crec que podia tenir algun equip més interessant per ell.
De Premier, per
però,
exemple.
Exacte, però que des del salari a l'interès del club d'origen a que el Liverpool també és un equip de la classe alta, doncs diríem que tot en un pack fa que Van Dijk arribi a unes centrals que tenien Lovren i Klavan, que si no coneixes Van Dijk encara coneixes menys els altres dos centrals i que no li donaven fiabilitat. Jo crec que és un molt bon fitxatge. Crec que el Liverpool millora defensivament.
I queda compensat amb la baixa de Coutinho?
S'equilibra, tindrà menys potencial en atac, però jo crec que...
És a dir, que perdent Coutinho i fitxant aquest...
No ha fet un mal negoci.
Més o menys.
No ha fet un mal negoci.
I encara deuen tenir calés a la caixa.
Sí, no ha fet un mal negoci.
Deuen no.
Des del punt de vista de l'equilibri col·lectiu, no han fet mal negoci.
Bé, el Liverpool el tenim equilibrat.
Sí.
Després tenim un equip d'un senyor que sempre plora perquè diu que els altres gasten molt i ell sembla que no gasti mai, que és el United de José Mourinho, que li ha pispat a Guardiola Alexis.
Sí, senyor. Jo crec que el United millora, perquè el United, tot i que té molt potencial en atac, Martial, Rashford, jugadors que diguem que marquen diferències, i jugadors joves, Lukaku, futbolistes diríem que de les noves generacions, Alexis els hi pot donar desequilibri, gol i un punt d'experiència que molts jugadors del davant al United no tenen. Lingard és segona línia, també un altre jugador jove, és a dir, té molt futbolista de futur, però Alexis és present. I jo crec que pel United és interessant. A més, Alexis pot jugar a la Champions, perquè l'Arsenal no jugava a Champions, si no m'equivoco amb la reglamentació, ve d'Europa League, i per tant, clar, és un fitxatge amb un valor doble. El cas de Van Dijk també és un jugador que pot jugar a la Champions. No sé si Alexis encerta o no, aquesta és una decisió personal, no sabem també quines són les seves prioritats, però és evident que el United millora i que jo crec que ha fet un molt bon fitxatge, era una de les perles del mercat, i si s'ha fet ara a l'hivern i no s'ha fet a l'estiu, justament és perquè l'Arsenal volia ingressar alguna cosa i no que Alexis marxés amb la carta de llibertat, és a dir, l'Arsenal gairebé estava obligat a cedir en aquest mercat d'hivern.
Ha triat United per diners.
Home, no sé si ho ha explicat, però fa la sensació que... Sí, perquè el City va dir que no podia pagar-li el que el United pagava perquè l'escala salarial del vestidor no quedés alterada.
És a dir, descompensa molt aquesta lluita entre City i United? És un sotrac per Guardiola i una molt bona notícia per Mourinho?
No, perquè la Premier està molt encarrilada. Veritat, i la Champions, jo crec que Alexis millora el United, però no crec que canviï, diríem, les expectatives del United a la competició. Jo crec que encara és aviat per dir que el United és candidat a guanyar la Champions. És candidat a animar-la, però per mi ara no és candidat per guanyar-la.
Bé, aquests són els dos equips de la Premier que tenen ja la feina feta i que l'han fet un correctament com el Liverpool i el United molt bé perquè s'ha avançat el rival i per tant, fantàstic. El Barça, Lliga Espanyola, hi ha dos equips que s'han reforçat molt. Un és el Barça amb Coutinho i Yerry Mina. El Barça millora molt amb aquestes dues arribades? Sembla que sí.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que amb Coutinho millora molt, sobretot des del punt de vista que el Barça necessitava, que era la creativitat, diguem que el desequilibri individual. Falta veure com s'adapta i com l'adapta Valverde al pla col·lectiu. Jo crec que, a més, és un jugador molt polivalent i això li dona moltes possibilitats. Falta... La seva assignatura pendent fins ara ha estat la constància, la regularitat, el rendiment continuat. També és veritat que no ha estat encara en un equip que li hagi exigit, diríem que setmana a setmana, ni sabem tampoc el rol que desenvoluparà l'equip encara en el seu primer any. Però és un jugador que injecta al Barça alguna cosa que no tenia i, per tant, pel Barça és una gran notícia.
A la taula, Torres, Canut, Roura han coincidit a dir que en dijous potser no cal.
Jo hi estic d'acord. No,
diumenge, no?
Sí. Una altra cosa és veure com està físicament i si Valverde vol tenir a la banqueta una possibilitat de revolucionar el partit en un moment donat, però a ell també li falta ritme de competició i per ell no sé si seria gaire bo que haver d'entrar en un partit com l'Espanyol per revolucionar-lo pel que suposaria d'exigència per ell, no? En canvi, un inici contra l'Alavés sembla pautat perfectament per un jugador que encara ha de conèixer els companys, el pla, l'estadi, i per tant sembla més lògic.
I Yerry Mina no cal.
I Yerry Mina jo crec que tampoc no tardarà gaire en tenir minuts.
No?
No, perquè la lesió de Vermaelen fa que Umtiti i Piqué hagin de descansar relativament aviat.
O sigui, diumenge igual veiem Yerry
Mina. No m'estranyaria tampoc.
Mica...
Bé, no sé si ballarà, però jugarà. El que sí que és veritat és que crec que a Yerry Mina li costarà més que a Coutinho, diríem que integrar-se a la idea.
Tu no ho veies gaire, clar.
No, jo crec que...
Quan en parlàvem,
jo crec que ha de fer moltes classes particulars. És a dir...
De recuperació.
No de recuperació, d'iniciació.
Bé, clar. Si
o sigui, ell ve d'un altre futbol i jo crec que s'ha d'estar molt a sobre de Yerry Mina en l'inici per començar des de l'ABC, perquè ens entenguem de la idea i del que significa i perquè ell s'adapti a tot això. Es pot fer en paral·lela que tingui minuts en segons quins partits i que doni minuts de refresc. Jo crec que el potencial de Yerry Mina és altíssim, però és un potencial, diríem, per educar.
El Barça millora, clarament.
El Barça millora. Tot i que Coutinho no pot jugar a la Champions,
És el gran hàndicap del fitxatge. Bé, anem a l'Atlètic de Madrid, que és un altre dels que també clar, en aquest cas potser és una mica trampa perquè no són fitxatges del mercat d'hivern, els va fer l'estiu, però debuten ara. Sí, per tant, sí, arriben a mitja competició. Costa i Vitolo. De moment Costa, escolta, dia que juga, dia que guanya i dia que es fa mal, també. Però una bèstia.
Home, així de cop al bot et diria que l'Atleti de Madrid és dels que més creix. Però el gran hàndicap de l'Atlètic és que avui s'ha quedat sense Copa i ja s'ha quedat sense Champions. I la Lliga no s'ha quedat sense ella, però va camí de quedar-se sense ella. Aleshores, diríem que aquí hi ha una descoordinació entre l'oportunitat i la necessitat.
Avui han fet el tonto, clar.
Clar, s'han deixat dues competicions i els hi queda la que és menys, la que és menys probable.
És a dir, l'Atlètic de Madrid amb Diego Costa, sobretot, és bestial.
Sí, jo crec que Vitolo els li dona molta cosa a l'Atlètic de Madrid. Bé, l'Atlètic de Madrid, qualsevol equip, em sembla Vitolo un jugador amb un gran recorregut, és un jugador que pot actuar per dintre, pot actuar per fora, entén cada cop més el joc, té desequilibri físicament, ha crescut molt. Jo crec que s'ha fet molt jugador, Vitolo. És veritat que els 3-4 mesos aquests que no ha pogut competir, amb les palmes, lesions, potser l'han fet començar una miqueta més avall, però és un jugador fantàstic. I de Diego Costa és una bèstia competitiva, que només que el poses a un hàbitat com el de l'Atlètic de Madrid de Simeone, que per ell és el seu hàbitat natural, és que no necessita ni estar bé de forma ni necessita viure un moment especial de forma. És que entra de cap. Vull dir, l'Atlètic de Madrid i Diego Costa són d'aquests binomis que connecten només trobar-se. I aleshores a l'Atlètic de Madrid li dona molt. Però clar, l'empat contra el Girona i l'eliminació a la Copa i ja venint amb la Champions penjada, clar, no sé, a curt termini el pes de Vitolo i Diego Costa. Una altra cosa és a partir de la temporada que ve.
I hi ha un últim exemple, que tornem a la Premier, que és un equip que encara no ho té tot tancat, perquè té un futbolista com és Mkhitaryan, que sí que està confirmat, és l'Arsenal, i una possibilitat que avui n'hem anat sentint parlar, però encara no el podem anar parlant, que és Aubameyang. L'Arsenal.
Jo crec que l'Arsenal...
Què vol l'Arsenal?
Jo crec que l'Arsenal...
On va l'Arsenal?
L'Arsenal sobreviu. O sigui, per mi són compres a pes. O sigui, una mica per intentar dissimular la decadència. O sigui...
Escolta, quant tens? 40? Doncs busca'm on cavalgui 40.
Sí, i m'explicaré. O sigui, l'arribada amb qui tenia, em sembla que és la d'un jugador de segona línia, que per l'Arsenal és molt útil, un jugador amb arribada... un futbolista que es mou bé entre línies, que s'associa bé...
Pel to de veu ja veig que la frase no acaba
bé. No, sí que acaba bé.
Coses bones, però...
Un jugador que té gol...
Però...
Per tant, el cas d'en Mkhitaryan, que em sembla un bon fitxatge i que a més van, m'imagino que donaran el pacte d'Alexis, no?
Pinta, sí.
Vinga, el vols, perfecte. No em sembla mal fitxatge, em sembla un fitxatge correcte per l'Arsenal. El fitxatge d'Aubameyang no l'entenc. O sigui, no,
però és un bon jugador, Aubameyang.
Sí, però no?
No
entenc aleshores... O sigui, tu el que no pots fer, jo, des del meu punt de vista, és fitxar la caseta a l'estiu per 50 i a l'hivern, 3 mesos després, fitxar Aubameyang, que és un perfil de jugador per mi molt semblant, per no sé quants que el fitxaran. Perquè aleshores o resulta que la caseta l'has de vendre i en 3 mesos estàs cansat d'ell. És veritat que no ha estat ni titular, diríem, de manera indiscutible. No ha tingut tanta continuïtat com s'esperava. Però, clar, fitxar dos golejadors en 4 mesos, dos golejadors que costen diners, jo no l'acabo no ho acabo d'entendre. És a dir, pensar que marxa Alexis i arriba Aubameyang, són jugadors absolutament diferents. O sigui, Alexis és un receptor, un passador que s'entén molt bé amb Ozil. Aubameyang és un gran nou. És veritat, potser Aubameyang fins i tot és millor nou que la Caset, tot i que per mi la Caset és un jugador que és molt interessant, eh? Però és veritat que per rendiment potser Aubameyang és millor, però aleshores el fitxatge de la Caset no cal fer-lo a l'estiu. És a dir, la planificació no pot estar pautada així, vull dir, això és una qüestió d'improvisació. Pensa que aquest mercat ja ha marxat Coquelin, ha marxat Walcott, vull dir que ha marxat Alexis, vull dir, està fent Wenger, no sé si tinc la sensació que es va tapant forats, però no només de cara a la plantilla, sinó de cara a l'opinió pública, Wenger o l'Arsenal. No m'agrada, diríem, el que ha passat amb l'Arsenal aquest mercat d'hivern. I sempre m'ha semblat un equip, un club molt coherent, més enllà que rendeixin més o menys, i crec que els últims temps comença a anar remolc de la vida. sigui que ja, vull dir, no saben com defensar el seu regne, el seu patrimoni, la seva personalitat, la seva identitat.
Bé,
em sap greu.
A Wenger li deuen quedar 7 o 8 anys només, ja.
No, potser va relacionat amb que necessita un canvi de direcció tècnica. Potser...
I el que vingui ja s'ho trobarà. Ja, no, tot,
ja li fitxes bons
aquí.
Jugadors, ja s'espavilarà. Queda una setmana de mercat.
Es mourà gaire?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, jo crec que, per exemple, jo crec que el City és molt difícil que no fitxi.
Bé, llegíem ara... Això és allò, llegia Twitter, informacions més o menys contrastades, però... Mira, queden, per tancar el mercat, 8 dies i 17 minuts.
Veus? Un estrès pels directors esportius aquests dies, eh?
Llegia que estan disposats a pagar 65 milions per Laporte.
Mira.
Et sorprendria?
No. El City necessita centrals. És que el que està fent Otamendi, o sigui, és gairebé un miracle. No per el seu nivell, sinó per la seva continuïtat en un rendiment i en una posició tan exigent. Stones i Otamendi, Company no hi compta perquè un dia hi és i tres no. Yeah. Necessita un central al City.
65 milions
necessita
la porta.
Necessita un central. Per tant, no m'estranyaria.
Ara no vull donar idees, però el City no podria venir per un Titi?
Però és que el cas d'un Titi és un cas que
igual el poses allà i no funciona.
No, que el jugador potser està molt bé al Barça.
Ja, però... no. Això faltaria convèncer el jugador, però per pagar-ne 65 per Laporte...
Ja, però són 65 i convèncer el jugador.
Ja, no, Laporte...
I Laporte està convençut.
Ja té l'estaria
convençut,
fitxat.
No? O és més fàcil de convèncer. Això el que vull dir que al mercat d'hivern no només has d'anar per una qüestió econòmica, sinó també perquè un jugador no estigui a gust en el teu club o vulgui créixer molt. I un Titi no queda clar, tampoc, que creixi molt anant al City. Vull dir, aquí està... Aquí ha fet el gran salt de qualitat, no? Jo crec que el City, i no sé si serà l'únic, perquè tinc la sensació que el City té ganes de fer la plantilla una miqueta més àmplia per la recta final, fitxarà. I que, per tant, ens queda una setmana. I et dic això de l'estrès del director esportiu perquè...
Et consta.
N'he pogut parlar amb alguns i aquests dies no els hi canviaria per res.
No? O sigui, el compte enrere aquest el tenen interioritzat.
Un dia hauríem de viure les últimes hores del mercat amb un director esportiu.
És un reportatge.
Per exemple.
Una càmera allà perseguint-lo. Sí.
Però de veritat, vull dir, has d'estar fet d'una pasta especial.
Quants cops deu encarregar el mòbil a l'hora?
I quants cops deuen canviar d'idea, i quants cops veuen una cosa feta i després la desfeta, i quants plans alternatius n'has de tenir al principal, i quants actors participen, i quants clubs, i l'efecte dominó aquest que dèiem de la porteria, i com es modifica i es condiciona. Això a mi m'estressaria molt. A mi em puja la pressió d'aquestes coses.
Tu no vols fer de director esportiu?
No.
Jo crec que t'ho passaries bé.
No, a mi això m'estressaria molt. Molt.
I què és el que mana? Director esportiu amb potència?
Del club de la mitjanit, no?
Sí? Vols ser el director esportiu?
Si em poses gent vàlida al voltant, sí.
Però el pressupost no sé com el tinc, eh?
I el dia de tancament de mercat, delegaré.
L'últim dia no el vols per tu?
L'última setmana, fins i tot.
Ara farem una pausa perquè necessitem pressupost. I ens queda Mascherano. S'acomiada.
A mi em sap greu.
Sí?
Bé, em sap greu. Ho veig bé, però és un jugador que m'estima.
Però que li vagi bé,
sí,
eh?
Molt.
Li vagi bé.